Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVox i a l'Apple Podcast.
El repte de l'habitatge és majúscul. Si ahir parlàvem de la situació de les persones que viuen al carrer o en situacions d'infrahabitatge, avui ens concentrem en les dificultats de poder accedir a un pis de lloguer per a molts col·lectius, especialment els més joves. Per posar fil a l'agulla a aquest problema, el govern espanyol ha aprovat un bo jove que implica un suport econòmic de 250 euros mensuals per joves d'entre 18 i 35 anys i que tinguin ingressos anuals mínims de 24.318 euros. És adient aquesta mesura? En parlem amb la Marina Jiménez del Sindicat de Llogateres. Marina, bon dia.
Hola, bon dia.
Esteu satisfets amb aquest bo jove que ha aprovat el govern espanyol?
Home, doncs no. Per nosaltres pensem que és una mesura insuficient en diferents sentits. Primer de tot, creiem que només, s'estima que només afectarà un màxim de 70.000 persones, que representen menys d'un 2% de la població jove emancipada, amb uns criteris que són irrisoris. Es limita a pisos de menys de 600 euros, que per exemple a Sabadell el preu mitjà de lloguer està per sobre d'aquesta quantia. I a banda de tot això, es tracta d'una transferència de fons públics de mans dels arrendataris, que entenem qui són, qui menys ho necessiten. Aleshores, creiem que aquest tipus de polítiques, i és el que portem dient des de fa anys, és que si no s'acompanyen d'una regulació de preus, poden ser fins i tot no només insuficients, sinó fins i tot contraproduents. Poden fins i tot ajudar que tornin a pujar els preus del lloguer.
Clar, hi ha diferents aspectes, no? Comentar el primer d'ells és aquesta part que deies, no? Dels criteris, de les condicions que s'han establert, no? Ingressos anuals mínims de 24.318 euros i lloguers màxims de 600 euros. Per tant, creieu que amb aquestes condicions és una mesura que no es podria aplicar, per exemple, a una ciutat com Sabadell?
Les últimes dades que tenim del preu de lloguer a la ciutat de Sabadell són que encara es manté per sobre dels 700 euros aproximadament. Aleshores, clar, afectaria un volum de població molt, molt petit.
Clar, també les condicions, no? Una persona que tingui uns ingressos anuals mínims de 24.318 euros, hi ha molts joves, no?, que estan per sota d'aquests ingressos ara mateix.
Sí, n'hi ha molts joves, però el que passa és que una dada que crec que és bastant... que reflexa bastant la situació actual és que la majoria, de fet, el desempleo juvenil ha baixat durant els últims anys. El que ha passat és que han pujat els preus de lloguer. Per tant, el que hem de fer és, insisteixo, regular els preus de lloguer. Això seria la mesura que a llarg termini ajudaria a aquesta emancipació juvenil. És aquí on s'ha d'incidir.
I com s'ha d'incidir en aquesta regulació del preu del lloguer?
Doncs aprovant lleis no només de caràcter autonòmic, sinó de caràcter estatal, que regulin aquest preu de lloguer, que posin topalls, tal com s'ha fet amb la regulació de preus de lloguers de Catalunya, però que s'aprovi a nivell estatal a través de la llei de regulació de vivienda, que és pel que porta lluitant el Sindicat de Llogateres des de fa aproximadament 2 anys.
Perquè les mesures que s'han pres fins ara, les formes de control d'aquest preu del lloguer, no han ajudat a contenir-lo.
Han ajudat a nivell autonòmic, que aquesta mesura es va impugnar a nivell constitucional, com ja sabem, i el que es necessita és una regulació a nivell estatal que sigui estable i que garanteixi aquesta regulació de preus de lloguer a nivell estatal i durant anys, perquè són mesures que s'hauran d'anar aprovant any a any i que ajudaran aquesta baixada dels preus de lloguer continuï sent efectiva any rere any.
Per tant, en certa manera, el que esteu venint a dir és que el que s'ha fet fins ara han estat pedaços, és a dir, que no s'ha pres cap mesura que realment hagi pogut resoldre aquest problema de fons?
Exactament. L'aprovació de mesures d'aquestes, com el bo juvenil, el que són doncs això, doncs pedaços, coses que són regulacions que no tindran una incidència real, que la tindran a curt termini, amb una incidència en un percentatge de població molt reduït i que, en el fons, el que creiem és que és una cortina de fum per no afrontar el problema de la vivenda de manera sèria.
Perquè per abordar-lo de manera sèria, què s'hauria de fer? És a dir, quines mesures són les que realment creieu que funcionarien de forma correcta en aquesta contenció? Es tracta d'establir preus màxims del lloguer? Es tracta d'establir quotes d'habitatges protegits que han de fer les promotores d'habitatges? Quines serien les mesures que realment funcionarien i farien aquesta feina?
Que tu has dit, regulació dels preus de lloguer, no pot ser que estiguin a lliure albedrío o a preus de mercat. ampliació dels terminis dels contractes de lloguers i sobretot també l'ampliació del parc de lloguer públic, que serien els mínims acompanyats després d'altres mesures de nivell econòmic, com seria una renda bàsica universal. Però aquestes tres primeres que he dit jo són bàsiques i això s'ha d'establir a través d'una llei de regulació estatal.
Perquè la llei autonòmica, deies ara, està aturada, no?, en aquest Tribunal Constitucional, però de totes maneres aquesta llei, la proposta que s'havia fet a casa nostra, anava en la línia del que vosaltres creieu que s'havia de fer?
Sí, exactament. De fet, aquesta proposta es va impulsar a través del Sindicat de Llogateres i de moltes altres organitzacions del sector públic. Eren unes bases que assentaven les polítiques en matèria de vivenda que nosaltres intentem impulsar. Sí, sí.
Però hi havia col·lectius que deien que potser era massa agosarada, no?
No, en absolut. De fet, amb la valoració que fem del primer any de regulació a Sabadell i a Catalunya, les dades que tenim es comprova que realment el preu de lloguer ha anat baixant. El que passa que és una mesura de caràcter, és a dir, regulador, amb el que anirà baixant progressivament en els anys vinents. Si en aquest últim any el preu mensual havia baixat aproximadament uns 50 euros a la ciutat de Sabadell, doncs esperem que l'any següent baixi una miqueta més fins que es trobi amb un nivell que nosaltres considerem acceptable, que seria aproximadament un 30% del salari de salari mitjà de la població catalana. Havíem arribat a uns nivells de 50% que no era acceptable.
Clar, el que diuen alguns sectors, especialment els sectors dels promotors o de la propietat, ara parlarem amb la Cambra de la Propietat de Sabadell i la Comarca, però és que algunes d'aquestes normes reguladores, com aquesta que apuntàvem ara, el que poden fer és desincentivar, no?, que els propietaris vulguin posar pisos a lloguer perquè veuen que les condicions doncs, no els són favorables.
Sí, aquest és l'argument que sempre trobem que diuen, però realment no és cert. Si agafem les dades de contractes de lloguer signats en aquest últim any en el que s'han regulat els preus de la ciutat de Sabadell, veiem que no hi ha hagut un descens. Fins i tot en el primer quartil de l'any, crec, havien pujat i a la resta de quartils s'havia mantingut igual el percentatge de contractes de lloguer signats. Aleshores, no sé en quin argument, en quines dades es basen, perquè realment no és cert.
Per tant, camí per recórrer encara doncs, en aquesta regulació que considereu un pedaci que creieu que afectarà molt poble a molt poca població. N'hem parlat amb la Marina Jiménez del Sindicat de Llogateres. Marina, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
D'acord, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Seguim abordant més veus al voltant d'aquest bo jove que vol posar en marxa, com dèiem, el govern espanyol. Escoltem ara el punt de vista del Miquel Àngel Vicente, que és adjunt a la direcció de la Cambra de la Propietat de Sabadell i la Comarca. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia a tots. Disculpeu la veu perquè estic una mica perjudicat.
Fem un combo bastant important, senyor Vicente, sí. Un i altre. Vaja, aquesta Covid em sembla que ens està fent a tots plegats. Què li sembla aquest bo social? Què els sembla des de la cambra aquest bo social?
Doncs mira, estava sentint fa un moment la intervenció de la senyoreta del Sindicat de Llogaters i haig de dir que, bueno, en part estic d'acord amb ells. És a dir, jo també penso que és una mesura insuficient i una mica tramposa. Podríem dir que inclús té un component populista, d'acord? Ara, no estic d'acord amb altres consideracions que ha fet i també us haig de matisar que heu dit alguna cosa que no és, que és incorrecta, eh? Ara ho parlarem.
Per tant, mesura insuficient perquè pel mateix que diuen des del Sindicat de Llogateres, no, que apunten que és una mesura que el que fa és primer que abarca un segment de la població molt petit i que, per exemple, a municipis com a Sabadell seria difícil que tingués aplicació per allò del lloguer màxim de 600 euros?
Sí, correcte. La cosa va per aquí. Si us sembla, fem molt ràpidament un resum molt breu. Això va ser publicat ahir, és el BOE és el Real Decret 42/2022, de 18 de gener. D'això se'n diu, literalment, bono alquiler joven, d'acord? Llavors, és una ajuda directa que intenta, o se suposa que intenta facilitar l'accés a l'habitatge habitual per persones joves. La quantia, 250 euros per mes. Limitació temporal, important, no és per sempre, són 2 anys, d'acord? Llavors, requisits, qui pot accedir-hi amb aquesta ajuda? Només persones físiques, límit d'edat, entre 18 i 35, 35 inclòs. D'acord? Estatus, nacionalitat espanyola, Unió Europea, Espai Econòmic Europeu, Suïssa o estrangers amb residència legal. Atenció, que aquí ja tenim un col·lectiu important que queda exclòs, d'acord? Un altre requisit important, contracte de lloguer segons la llei d'arrendaments urbans. Si no hi ha contracte, malament, ja hem de figurar com a titulars. Una cosa novedosa, que això sí que considero que és important, perquè sembla que el legislador ara s'ha recordat que existeix el lloguer d'habitacions. Per tant, també hi haurà ajuda pel lloguer, o podria haver ajuda pel lloguer d'una habitació. Naturalment hem dit que l'habitatge ha de ser per viure-hi, o sigui que s'ha de demostrar l'empadronament, igual que l'existència del contracte. D'acord? I ara és on venim amb els problemes. Requisits econòmics. Aquí el requisit, hi ha un primer requisit. La persona que opti aquesta ajuda ha de tenir ingressos regulars demostrables, tant sigui per compte aliena o per compte pròpia, però ingressos demostrables. No està establert un mínim. I atenció al que heu dit, cuidado, els 24.000 famosos euros és el límit superior. O sigui, el Real Decret el que diu és que la persona ha de tenir que cuente con el contrato de arrendamiento de cesión igual o inferior a tres veces el indicador público de renta a efectos múltiples, a dir, l'IPREM. Sabeu que l'IPREM va variant una miqueta d'any per any, per tant, pel 2022 aquest IPREM són 8.106 euros, que per tres serien 24.318 euros. Bruts és l'IPREM.
Donat correcte, no? Gent que estigui per sota d'aquests 24.000 euros,
sota, lògicament, per sota. Si ja cobres per més, suposa que ja estàs massa ben pagat, no? Aquesta és una de les deficiències, no? O sigui, aquest és el límit superior. I l'inferior no està estipulat, però sí que has de demostrar que pots pagar un lloguer, és a dir, que tens feina. Per tant, el col·lectiu de persones sense feina, exclosos també, òbviament. Llavors, parlem de les restriccions. La restricció és que la renta contractual, que és el que aquí on coincidia jo amb la companya que parlava del sindicat de llogateres, la renta contractual ha de ser fins a 600 euros. O sigui, això, clar, evidentment costa molt de trobar avui dia un lloguer decent, un pis decent per 600 euros. Tot i això, val a dir que una de les ambigüitats que conté aquest Real Decret Llei és que preveu que les comunitats autònomes podrien ampliar en determinats supòsits fins a 900 euros. Però això encara no està ben estipulat. Vull dir, està previst, però no està ben estipulat encara. En quant al lloguer d'habitacions, l'ajuda que es podria aspirar és a 300 euros per beneficiari, ampliable a 450 també, en diferents supòsits que encara no estan ben regulats. Llavors, un altre problema, restricció. Restricció perquè és una ajuda que en principi és incompatible amb altres ajudes, a no ser que siguin ajudes del tipus mínim vital, és a dir, si estàs cobrant el mínim vital ja és que estàs en una situació molt precària. Però vaja, en aquest cas sí que seria compatible. I després, lògicament, s'ha de justificar, o sigui, hauràs de justificar periòdicament, documentalment, que s'està pagant realment el lloguer a l'administració, li hauràs de justificar. No, ara, el que no seria de rebut és que estiguessis cobrant l'ajuda i després no paguessis el lloguer. Lògicament, això és així, tot i que només serien 250 euros. També hi ha una exclusió, és a dir, no val que hi hagi un vincle familiar entre arrendador i arrendatari, ni tan sols mercantil, mitjançant societats. Vull dir, si hi ha un vincle fins a segon grau, no podria ser, no podries aspirar a l'ajuda. I a més, no pot ser ni propietari ni usufructuari de qualsevol altra finca dintre de l'estat espanyol. Això són restriccions a la mesura. Però, clar, la que fa més mal, d'alguna manera, és, a part de que has de tenir un sou mileurista, perquè si no hi arribes, és que tinguis que ser una renta de 600 euros més. Això realment és bastant, bastant irreal, no? I després vull incidir en una cosa ja per últim, no em vull estendre molt, vull incidir en una cosa molt important, que aquí és on realment ja això ja acaba de mostrar la seva real cara, no? Aquestes ajudes, tingueu en compte que tributaran. No està prevista la no tributació. Per tant, el jove, que en principi estarà molt content perquè tindrà aquesta ajuda, que en principi hauria de ser una bona notícia, tenir aquesta ajuda, després es pot trobar que l'any següent hagi de fer renta quan abans no en feia. I potser haurà de tornar diners. Aquesta és la diguéssim jo, una de les pitjors tractament d'aquest tipus d'ajudes. És a dir, si a més l'estàs tributant, li estàs traient efectivitat a l'ajuda. Aquest no costaria res que si el govern realment volgués que això fos efectiu, declaressin exempts d'entrada aquest tipus d'ajudes. Perquè un jugater o jugatera que estigui content perquè rep l'ajuda, a lo millor pot acabar emprenyat perquè l'any següent li farà tributar i ja veurem com li surt la renda després. Sí, que per això deia que quan estava llegint el Real Decret, diu, home, en principi és una bona ajuda, una bona solució. Sí, home, benvingudes les ajudes, però atenció, fem-les bé, perquè si no, li restem totalment efectivitat. D'aquí és on coincidia jo amb el tema de que em sembla que és una mesura insuficient i fins i tot diria que populista.
Deixa'm que et pregunti algunes de les coses que hem anat comentant,
sí,
no? Per exemple,
sí,
parlàvem d'aquests lloguers per sota de 600 euros, que per tant, sí, pràcticament podíem dir que Sabadell o canvia aquest llindar o serà una ciutat que en quedarà, sí, pràcticament al marge, no? Això amb les,
sí,
xifres,
correcte,
que teniu a la cambra és així, oi?
Sí, correcte. Una cosa que no hem dit i és important és que la gestió de totes aquestes ajudes es fan a través de les comunitats autònomes. Per tant, això encara no està regulat, no està organitzat, per dir-ho així. I és aquí on les comunitats autònomes tindran una certa discrecionalitat per a pujar aquest límit que dèiem de 600 a 900. De totes maneres, una cosa també important és a dir que, tot i que el mecanisme per demanar la subvenció s'articuli a l'abril, per exemple, m'ho invento, l'efecte serà retroactiu a partir del gener. Això sí que queda clar, això està claríssim. Per tant, hi ha una certa discrecionalitat d'intentar pujar aquest límit de 600, una mica cap amunt. Però com a màxim 900,
Amb 900 euros sí que hi hauria més zones de Sabadell que podrien entrar, no?
Home, potser sí, potser sí.
Potser,
no
ho afirmes, tampoc.
Com quedarà aquesta regulació i com s'ampliarà això. I serà per tothom o com ho faran, amb quin criteri, serà persones, serà per número de beneficiaris d'un mateix lloguer. Vull dir, els joves al final tindran que optar per compartir, perquè és que si no, no... probablement ningú hi arribaria.
I la pregunta és, realment aquesta mesura ajudarà a facilitar aquesta emancipació, pel que veieu?
Perdó.
Ajudarà a facilitar l'emancipació dels joves? És a dir, creus que podrà permetre que el jove accedeixi millor a l'habitatge?
Home, jo trobo que tal com està regulada serà complicat, molt complicat. Perquè ja dic que els requisits els hem repassat, són bastant excloents i bastant, diguéssim, exigents en aquest tema. O es flexibilitza una mica el tema o serà realment molt complicat. I a més de remat, vull dir, si a més has de tributar per l'ajuda, o sigui, això és que realment és una mica enganyar una mica a la gent, no? Vull dir, no costaria res declarar les exemptes d'entrada.
I en aquest sentit, i afegint una mica més a aquesta qüestió, poden ajudar, en certa manera, en algunes zones a contenir el preu del lloguer, això del que hem anat parlant tantes vegades, no? Aquesta necessitat de contenció, realment, i poden fer alguna cosa per contenir el preu del lloguer?
Home, jo realment crec bastant difícil que això sigui realment una ajuda per contenir el lloguer, la veritat. De totes maneres, ja veurem, a veure com evoluciona, i espero que les administracions se n'adonin de que tal com està regulat això, no tindrà una real ajuda, una real efectivitat.
Clar, perquè què haurien de fer les administracions per realment poder ajudar a contenir aquest preu del lloguer? Quin és el camí que haurien de prendre?
Home, això ho hem comentat moltes vegades. El primer que haurien d'haver fet és fer els deures, és a dir, crear aquest parc públic famós que ara tothom vol apuntar-se al carro, doncs tot això ja fa molts anys que s'hauria d'haver posat en marxa, d'acord? Llavors, si el que estem pensant és en estimular el sector privat perquè es facin preus raonables, el que s'haurà de fer és incentivar també els propietaris, perquè puguin oferir uns preus a un preu més assequible. Per exemple, com es feia abans, no? Incentivar el lloguer a persones joves, per exemple. Això abans existia i ara doncs ja no. Vull dir, hi ha cert tipus de coses que es poden fer per intentar millorar el fet que els joves tinguin accés a l'habitatge, però lamentablement no, la intenció no va per aquí. És a dir, lògicament...
Quin era aquest incentiu per llogar pisos a joves? En què consistia?
Perdó? Doncs que
parlaves, deies que abans hi havia un incentiu, no?
Quan tenies una persona de menys de 30 anys, això pel propietari tenia una desgravació del 100%. Llavors, clar, el propietari sí que tenia un incentiu en donar prioritat a un lloguer a una persona jove, per exemple.
I el canvi hauria de ser aquest tipus d'ajudes que vagin també encaminades cap al propietari de l'immoble.
Clar, si volem que col·labori el sector privat, també hem d'incentivar una miqueta al propietari privat perquè hi participi. I, lògicament, les administracions han de fer el seu paper i buscar assentar els grans tenidors. Clar, nosaltres ja sabeu que des de la cambra estem amb els petits propietaris, però les administracions, que són les que tenen força, són les que haurien de pressionar els grans tenidors, els grans fons, la gent que té realment molts pisos buits, perquè es posin en circulació lloguers assequibles per persones que no puguin accedir a un lloguer amb preu de mercat, per un tema.
En aquest sentit, ara al final parlàvem amb la Marina Jiménez del Sindicat de Llogateres, i jo li deia que a vegades no... Una de les qüestions que poseu damunt la taula des de les cambres de la propietat és que depèn de quines mesures es prenen, no incentiven el propietari a llogar un pis. No? Ella deia, hi ha prou incentius i la prova és que no ha baixat el número de propietaris que posen pisos en lloguer. Això és així? Hi ha prou incentius?
Perdoneu, però això no és cert. Lamentablement, el petit propietari... Parlo sempre del petit propietari, eh? No el gran propietari, aquest ja queda una mica... Juga una altra lliga, diguéssim, no? Però el petit propietari està completament pensant més en vendre el pis que en continuar lloguent. Vull dir, això ho estem veient, vull dir, cada dia. Això és així. Vull dir, limitar d'aquesta manera, com s'ha pretès, el preu del lloguer no és la mesura més adequada. Eh? Vull dir, això està demostrat, no només aquí, sinó que ha demostrat a l'estranger, ha demostrat que això no és la millor manera d'estimular que el preu baixi. Imagineu que a Madrid, per fer una comparació molt que no sempre són odioses, però de totes maneres, sense aquesta regulació ha baixat més el preu que a Barcelona. Vull dir, això també és una mica indicatiu d'aquesta tendència.
Clar, dic, en aquest sentit, aquest tipus de mesures, no? Aquestes mesures doncs, per contenir el preu, a casa nostra, des que s'ha posat en marxa tota aquesta regulació i des que plana, perquè sabem que ha anat el Constitucional, està parada, etc. Però s'ha notat un descens dels pisos que hi ha en lloguer? És a dir, la gent s'ho pensa dues i tres vegades abans de posar el pis al lloguer?
El propietari s'ho pensa, naturalment. S'ho pensa perquè posar un pis en lloguer significa, primer, fer una inversió per a desentar el pis. Normalment has de posar al mercat un pis, l'has de posar bé, l'has de posar net, equipat, o sigui, això normalment implica una petita inversió que molts propietaris petits no tenen tanta capacitat, no? A més, incorpora una sèrie de riscos, és a dir, el risc d'impagament, el risc de que no puguis realment recuperar el que has invertit. Sí, això, si no hi ha mecanismes per cobrir una mica aquests problemes, doncs el petit propietari, lògicament, acaba pensant que és millor despendre's de la propietat que no pas buscar un lloguer. Buscar un lloguer, perquè no li surt rentable, i realment ni li surt rentable i és francament arriscat.
Per tant, camí encara per recórrer, per trobar alguna fórmula per aconseguir realment contenir aquest preu de lloguer. Hem parlat avui d'aquest bo social, ho hem fet ara amb el Miquel Àngel Vicente, adjunt a la direcció de la Cambra de la Propietat de Sabadell i la Comarca. Gràcies per haver atès la trucada del Cafè de la Ràdio.
Gràcies per convidar-me i disculpeu per la veu, però no he pogut fer més.
No sé qui dels dos està pitjor, no pateixis. Que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies,
cuida't.
Igualment. Bon dia.